Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
És que et falta FNAC. Aprofita les rebaixes de la FNAC amb fins a un 50% de descompte en milers de productes. Et falta FNAC i FNAC.es.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències.
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
un. Amb el suport de sexydream.es.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
El Versió RAC1 i la farmacèutica GSK t'ofereixen aquest espai.
Abans de resoldre l'enigma herbós d'avui, us hem de parlar d'una qüestió de salut, Marta Gailà.
Sí, concretament de l'herpes zòster, que és una infecció molt comuna que afecta aproximadament una de cada tres persones d'entre 50 i 90 anys al llarg de la seva vida. Ens en donarà tots els detalls ara mateix el doctor Felipe Satián Maldonado, que és metge de família. Doctor, bona tarda i benvingut.
Moltes gràcies, Marta. És un plaer parlar amb vosaltres.
Expliqui'ns què és exactament l'herpes zòster i quina incidència té la població.
L'herpes zòster és una malaltia que resulta de la reactivació en el nostre cos del virus varicela zòster. Aquest és un virus que es caracteritza per donar-nos dues malalties diferents en dos moments de la vida separats. La primera és la varicela, freqüentment en la infància. Un cop curada la malaltia, el virus no desapareix del nostre organisme, sinó que es queda amagat en certes parts del nostre cos. Més endavant, ja en l'edat adulta, el virus pot tornar a reactivar-se i provocar l'herpes zòster, amb les seves típiques lesions a la pell. És una malaltia relativament freqüent, amb 350 casos per cada 100.000 persones a l'any, i la seva incidència està creixent cada any. Com heu dit, es calcula que la patiran una de cada tres persones al llarg de la vida.
I com és que es reactiva? És a dir, què fa que una persona que va tenir la varicela fa molts anys de sobte tingui un herpes zòster?
En general, qualsevol situació que suposi una disminució de les nostres defenses pot suposar una reactivació. I a més, l'envelliment del nostre sistema immune fa que, a mesura que ens fem grans, el nostre cos tingui menys eines per a controlar aquest virus que estava amagat en el nostre organisme després d'haver passat la varicela.
Mm-hmm. El Toni deia, jo vaig passar un herpes dues vegades.
Dos herpes.
I em deia l'altre dia, fa molt mal això. Aleshores, per saber, perquè se'ns desperti l'alarma i dir, has de consultar amb un metge, el dolor seria un d'aquests símptomes i no sé si n'hi ha més que ens indiquin que podem tenir un herpes zòster.
Sí, efectivament, inicialment pot aparèixer dolor, picor en una zona concreta de la pell, i al cap de pocs dies, unes petites lesions en forma de vesícules o bullofes vermelles que tendeixen a estar agrupades i seguir un recorregut lineal, que sabem que es correspon a un dels nervis de la nostra pell.
Mm-hmm. Per tant, dolor i aquesta taca vermella. I a partir d'aquí això es pot complicar, doctor?
Sí, la majoria dels cops es resol sense conseqüències, però també existeixen formes molt extenses i complicades. Algunes poden afectar inclús a la cara i als ulls, i a més al voltant d'un 15% de les persones que pateixen herpes zòster podrien tenir una complicació que es coneix com a neuràlgia postherpètica. Aquesta consisteix en un dolor en la zona en la que hem patit l'herpes molt intens i de vegades incapacitant, que pot arribar a durar anys.
Caram. I si n'has tingut una vegada, és a dir, el Toni deia, jo ho he tingut dos, això ho pots tenir quantes vegades? O sigui, hi ha un límit o un cop ja apareix, quan tens una baixada de defenses, pots tornar a patir aquesta malaltia?
Sí, la majoria dels cops es pateix només un cop a la vida, però sí que pot aparèixer un número il·limitat de cops, teòricament.
I és fàcil de curar? Si anem al metge, ens ho tracten fàcilment?
Sí, és important que consultem en les primeres 72 hores des de que sospitem que podem tenir un zòster, ja que com més aviat instaurem el tractament, més fàcilment es curarà. I el tractament consisteix en antivirals orals, en pastilles.
Perfecte. I per la gent que l'ha patit, com vostè deia, normalment és un cop a la vida i s'ha acabat, però de vegades es pot repetir. Hi ha alguna manera de prevenir a la malaltia perquè no ens torni a passar?
Sí que existeixen formes efectives de prevenir-ho i aquestes es poden comentar amb el seu metge o infermera d'atenció primària.
Perfecte, doncs doctor Felipe Satián Maldonado, metge de família, moltíssimes gràcies per les seves explicacions i bona tarda.
Gràcies, que tingueu bona tarda.
Bona tarda, doctor.
El Versió RAC1 i la farmacèutica GSK t'han ofert aquest espai.
Doncs a les 4 i 6 minuts anem amb el biòleg i periodista Dani Arbós a resoldre l'enigma d'avui amb la pauta D, la proposta D, que ara ens recordarà el senyor Buigas. Abans, però, anem a l'enigma d'avui.
Avui us preguntàvem que les lleones prefereixen mascles amb una característica, i us en donàvem tres, i el senyor Buigas n'ha afegit una quarta. Les tres que us proposàvem oficialment era A, potes gruixudes, B, ullals llargs i C, crinera fosca.
I després la D, que és la marca de xampú de la Malena. De... que és la certa, però...
És que aquest tio és boníssim, no sé, ja teniu però... aquí com si fos un cop.
Ara, és una eminència i ningú no hi fa cas, és que és gruixit.
Bé, doncs la resposta correcta és la C. Les lleons que tenen el pèl, o sigui la crinera,
el pèl,
més fosca, doncs tenen més èxit.
Ah, vale, el tin, aquí és el tin que es posa. Ara,
no, no és el tin, és de manera
perquè
natural.
Jo la valgo.
I és perquè tenen uns nivells més alts de testosterona i, per tant, aquests lleons morens doncs mantenen més anys la capacitat reproductiva i els fills viuen més. O sigui, és una mica una...
Copulen més fort, tio.
No copulen
més fort. Copulen amb més força, més ímpetu.
Manxen
a una velocitat més superior.
No manxen a una velocitat
superior. I l'altre és pum-pum-pum-pum.
No. Simplement poden arribar a tenir més fills i tenen, durant més anys...
Cada menjada és una probabilitat de tenir un fill. Com més menjada, més fills pots tenir.
Bé, doncs, seria el tenir el pèl fosc seria un tret físic que anuncia doncs, que aquell mascle és de bona... A veure, volen deixar de fer gestos obscens que estan aquí fent com... Bé, doncs...
No,
estan fent gestos aquí.
No manxa, que no funciona.
Vaja, són racistes al revés perquè discriminen els menys morenos.
Bueno, el que seria que els molt morens doncs és una imatge de que s'han de... Les femelles saben que és de bona qualitat, que és un mascle de bona qualitat i és una assegurança de la
família. Per tant, si ho passéssim a l'espècie humana, els mascles amb cabell canós o molt canós quedarien descartats i, en canvi, els mascles amb el cabell més, diguéssim, més...
Fosc.
Més fosc, tindrien més possibilitats.
Sí, seria...
D'aquí que molts, com Ortega Cano o alguns presentadors de televisió, abusin del Grecian 2000.
Doncs podria ser, potser...
L'altre dia vaig veure un presentador a TV3, no diré el nom.
Sí, sí.
Que va sortir amb el coixí enganxat.
Ja, a mi em va ser això.
A fer la...
Sí, sí.
Bueno, anava a dir a fer el què i aleshores desvetllaria qui és. Mm. Però, bueno, el vaig veure fent
la cosa que feia.
Un telenotícies.
Però què vols dir coixí enganxat?
Bueno, se l'havia enganxat. Això li va passar una vegada al senyor Marcelí.
Amb la loción Goya, quan me posava la
loción. Si poses segons quin líquid del tipus Grecian 2000, si te'n posin abuses, això enganxa.
Quan vas a dormir, se't queda enganxat el coixí.
I vaig veure el periodista de TV3 que havia abusat del Grecian 2000 i aleshores anava fent la crònica, però amb el coixí.
havia enganxat.
I no es veia, no es veia el mapa.
No es veia el mapa.
Ui, ja estàs donant pistes.
Hola,
no, no, sí, no es veia, no es veia el que hi ha darrere.
No,
es veia el que hi ha darrere.
Hi ha moltes vegades que es veu, no, senyor, hi ha moltes vegades que es veu el mapa perquè ensenyen coses on ha d'anar, exacte.
Sí, clar, i fan allò i fan allò amb 3D,
sí,
allò 3D,
sí, que està dret sempre,
que sembla que estiguin en un camp de batalla o en un quiròfan, sí, que ho fan poc, això ho fan servir poc. Mm, que fa anys que ho tenen i ho fan, cada cop es veu més obsolet, però, sí, sí, però fa la cosa.
Fa patxoca.
Amb la de calés que disposa TV3 i no hi ha manera que renovin els informatius, eh?
Sí, estan bé així, no cal tocar-los.
Per mi ja fa temps que estan... El que és el format, el que és sintonia... És que la sintonia, les caretes, els colors, taronges, tot això està més caducat que un iogurt Yoplait. Però bé, gasten els diners en altres coses. Jo crec que els serveis informatius, que són el pal de pallera de TV3... Doncs, home, un canvi... No es canvien els informatius des de l'època que el director de TV3 era Eugeni Sallent i el cap d'informatius ja Jaume Peral. Aquí, per cert, tenim aquí, recte a la dreta. 2014. Recte a la dreta, és recte,
sí,
a la dreta al seu despatx.
Sí, al despatx.
Per tant, home, des del 2014 a 2023, que no hagin canviat...
No cal tocar res.
No cal tocar res, doncs, home, potser sí que ha arribat al punt de... La resta de televisions totes evolucionen.
No.
Per tant, per mi...
És car,
I no parlem... Sí,
és
no,
car,
Bueno, sí. Gastem els diners en segons què i en segons quines produccions, i anava a afegir alguna cosa més, que algunes d'elles se les podien estalviar i no apostem pel que s'hauria d'apostar. Per no parlar del 324, que evidentment ja està deixat, de la mà de Déu, i a Catalunya Ràdio de Catalunya Informació.
Sort del 37,
en aquest cas, ho deixem per un altre dia.
Fem els sorteig?
Sí, vinga, va.
Vinga, va, que hem rebut avui 640 mails i d'aquests 563 han dit l'opció C. Ningú, senyor Buigas, ningú no ha escollit la seva opció, ho sàpiga.
Oh. Doncs,
per tant...
La ignorància del país,
Senyor. Va, digui un número, vostè mateix, de l'1 al 563.
El 200.
El 200, perfecte.
Demà és el Dia Mundial de les Crispetes.
Ah, sí?
I d'això tracta l'enigma.
Home, doncs demà, escolta, demà podríem...
Que ho sapigueu, que si us interessa per algun altre
fort,
tema...
No? Miriam?
Aquestes... Hola? Ah, sí. Aquestes de microones.
Clar.
No? Que
mira,
són ben bones.
A veure si ens en recordem i algú... Dic que en recordem perquè no me'n recordo mai de res. Però a veure si em faig memòria i les... Mira, les farem aquí al forn i les posarem aquí a les 3 de la tarda.
El millor del cinema, les crispetes, de vegades. El millor del cinema,
miri,
les crispetes.
Amb això, segons quina pel·lícula, sí.
És el millor. I mai ha rebut un Òscar. Hauria de rebre un Òscar, la millor crispeta.
Dolces o salades?
Salades, tota la vida. Les dolces...
S'estan perdent, les dolces, eh?
Sí, és que les dolces foten una càries que...
I embafen.
Ja... Sí, el que passa és que el meu pare, quan va al cinema i veu les dolces, se les posa totes per la geniva i té la ja té la dentadura completa.
Va, ja tenim el nom de la...
3 o 4 dies pot
menjar. Clar, ho fa amb les crispetes dolces, sí, que es queden allà enganxades.
Tenim el nom de la guanyadora, és Alicia Izquierdo San Agustín. No ha escrit res, simplement la C a l'assumpte del mail i ho ha enviat.
Està enfeinada.
Sí.
Demà crispetes.
Demà crispetes.
Molt bé, ja les esperem. Què tal, Míriam?
Doncs pues molt bé.
Bueno, metges i infermeres. No,
estem esperant...
Doncs, aquesta tarda hi ha reunió?
Sí, a 6:15 hi ha reunió amb el conseller de Salut.
No hi ha pressa, per part de la conselleria no hi ha pressa. Estem a quants
dies
de la vaga? 10 dies, no hi ha pressa.
Sí, sí. 25 i 26, vaga conjunta de metges i mestres que avui han fet front comú davant aquesta aturada de la setmana que ve el sistema sanitari i educatiu. Asseguren que els dos pilars de la societat faran fallida si no hi ha canvis. Avui han comparegut tots els representants dels sindicats convocants de les dues vagues per fer aquesta crida al conjunt de treballadors a sumar-se a l'aturada per exigir al govern mesures urgents. Culpen les retallades de l'última dècada de la situació d'accés de feina, diuen, i estrès de sanitaris i professors. I han posat d'exemple que Catalunya és el segon territori de l'Estat amb més mútues privades de salut, només per darrere de Madrid. Xavi Tarragón és representant de la Mesa Sindical de Sanitat.
Hem de ser conscients que el sistema es manté gràcies al sobreesforç dels treballadors i treballadores de la sanitat. Sense anar més lluny, en el meu centre, a l'Hospital del Mar, aquest any passat s'han realitzat 20.000 hores extres. Imagineu tota l'activitat que s'hauria d'haver deixat de realitzar si no s'hagués produït aquest sobreesforç dels treballadors i treballadores. I com a l'Hospital del Mar doncs tota la resta. Aleshores, amb aquesta lògica de competició, d'intentar robar professionals a la resta, doncs el que fan és pues això, millorar les condicions per atrapar, a seduir els altres treballadors. Nosaltres el que demanem, doncs, és equiparar les condicions de tots els treballadors. Sembla lògic que si tots treballem per al CatSalut tinguem tots les mateixes condicions.
Des del 2014, amb les retallades, atenció, el nombre de catalans que s'ha fet mútua privada no ha parat de créixer fins a arribar al 2020 a un 32,3% de ciutadans amb mútua. El 2021, en canvi, va canviar la tendència i va caure fins al 28,7%. Però a Barcelona, per exemple, només a Barcelona, 4 de cada 10 ciutadans assegura que té mútua privada. Com dèiem, a 6:15 començarà aquesta primera reunió formal entre la Conselleria de Salut i Metges de Catalunya per mirar de buscar acords i desconvocar la vaga. Avui n'ha parlat el conseller Manel Balcells.
Espero un diàleg franc i obert i voluntat d'arribar a acords. El diàleg s'ha de portar sempre amb la voluntat i confiança de que sigui efectiu, i amb aquest esperit nosaltres hem convocat aquesta reunió.
Bueno, és un... s'ho pren en calma. El conseller no hi ha pressa.
No cal córrer.
No cal córrer. No, no cal córrer. Demà, per cert, serà el Departament d'Educació, no? El que intentarà que es desconvoqui la vaga.
Exacte. Aquesta sembla que té més punts per ser desconvocada.
Que vagin en compte, que estan jugant amb foc, aquesta gent dels metges. Ara, vagin en compte, perquè...
Els metges?
Home, vagin molt en compte, que ja ve la intel·ligència aquesta artificial... que hi haurà metges ja que robots d'aquests el Siri aquest sí. ja pots preguntar-li coses sí. Ja t'ho contesta i és com un metge
diu que sí.
Tu li preguntes per qualsevol mal. No ho heu provat mai?
I et diu el que tens.
Sí, sí. No, és que no ho he provat mai perquè no tinc ni Siri ni Alexa. No, perquè diuen que enregistren les converses i no m'interessa. No, la veritat és que no he entrat mai.
Heu de sortir del vostre espai de confort, eh? Heu d'investigar més les coses. Jo he estat investigant i mira, jo ara he portat un Siri perquè ho podeu veure aquí.
Posi el Siri.
Poseu-me aquí el Siri.
Alexa.
Sí, Alexa aquestes.
Alexa o Siri, a veure.
No sé com es diu.
Alexa.
Aquí posa Alexa.
Aquest és Alexa.
Que porto un micròfon és Alexa.
La Siri és una altra, no?
Sí.
Vale, doncs la teva ho fa, ja es veu. Aviam, Alexa.
Aquí tienes una...
Me he hecho un corte en el dedo. ¿Qué puedo hacer?
Traducido de BrennerChildrens.org. Enjuague el corte o la herida con agua y aplique presión con una gasa estéril, un vendaje o un paño limpio.
Què et sembla? Què us sembla?
Millor que en directe,
Ho estem fent en directe, amb l'Alexa en directe.
Si em poso la gassa aquesta, ja està. Aviam, vaig a preguntar una altra cosa.
A veure.
Alexa, tengo un dolor de cabeza tremendo. ¿Qué puedo hacer? Alexa, tengo un dolor de cabeza tremendo. ¿Qué puedo hacer?
Aquí tienes una respuesta que he traducido de WikiHow.
Ah, vale. ¿Ah?
Puedes intentar masajearte y aplicar presión donde sientas más dolor en la cabeza y el cuello.
Ah, un masaje. Pues ya está, masaje curado. Alexa. A ver, Alexa. Alexa.
Pero enfoque, la veo.
Tengo un dolor abdominal y una punzada en el pecho. ¿Qué puedo hacer?
Perdona, no estoy segura.
Va, otra vez, a vegades l'has de repetir. Sorda,
sorda.
A vegades ho fan els metges, però a vegades no tenen el català i tu penses explicar el castellà perquè digui que és en castellà.
Torna-li bé,
Alexa, me he hecho un corte...
No, aquesta ja l'ha feta.
Alexa, tengo... Alexa, tengo dolor abdominal i una punzada...
Està atabalant.
Torna, que sorda.
Ara ha començat a zero, perquè l'està agobiant.
Això és com si ara el metge...
Dime.
Ah, vale, escúchame, por favor, cariño. Hombre, que pareces tonta. Que estás aquí todavía inteligencia. La prueba de inteligencia te viene grande. Lo artificial, vale, pero la inteligencia tienes que ganártelo.
Pues a la pregunta.
No te oigo bien.
Claro, sí.
Lo que no te interesa no lo escuchas.
Vaya,
no me interesa. Alexa, a ver, vamos a ver. Tengo un dolor abdominal y una punzada en el pecho. ¿Qué puedo hacer?
Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido.
Vale, vamos a ver.
No permita que el cuerpo carezca de nutrientes, especialmente de vitaminas.
Ah.
Consuma alimentos ricos en vitaminas A, B, C y vitamina D. ¿He respondido a tu pregunta?
Sí, hombre, claro, gracias. Hombre,
bueno, pero a comer
como un cerdo, venga.
Pero busca
un jamón de vega.
¿Cómo un cerdo?
I...
A veure, perdona, però té una punxada al pit. Escolta, té una punxada al pit.
Aquesta metodologia
que... Que m'ha dit.
Això que els metges estan poden posar la seva feina en perill. Perquè hi ha l'intel·ligència artificial, això és poc intel·ligent, perquè clar, si tu tens un dolor abdominal i una punxada al pit, és possible que tinguis un infart.
Que vas encontrar la tecnologia o algo? Que vols que tornem als burros? Anar amb burro pel carrer? Home, ja, que és la ciència que s'està avançant, eh? Que vols anar a la mitjana, allà a cremar gent viva allà al mig de la plaça? Això és el que tu vols?
Per cert, diuen que no cal que cridi tant. L'Alexa ja el sent bé sense cridar.
Bueno, no saps mai, eh? No saps mai, perquè l'Alexa va...
Està sorda.
Per cert, relacionat amb la sanitat, s'ha desencallat l'ampliació de l'Hospital Clínic després d'anys de converses. Només sabem que anirà a la zona esportiva. Abans en parlàvem amb el Dani Arbós. No sé si hi ha alguna cosa més a comentar.
No, que s'ha de
convertir... Doncs vinga, una altra notícia. No, anem a la vaga de taxis. Gràcies.
Clar,
vinga,
que...
passa a palavra. Avui el govern també intentarà convèncer els taxistes que no facin vaga durant el congrés audiovisual més important del món.
Sí, a les 6 està previst que reuneixi membres de la Conselleria de Territori i també membres d'Elite Taxi i el Sindicat de Taxis de Catalunya. Això després que ahir, després d'una marxa lenta fins al Parlament, recordem, van votar en assemblea a baixar la bandera del 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb aquesta fira IC a la Fira de Barcelona. Protesten contra companyies de BTC com Cabify, perquè diuen que continuen oferint servei malgrat saltar-se la llei, però també, com vam comprovar ahir, contra Freenow, que és aquesta plataforma digital de taxistes que assegura que cobra preus per sobre dels mercats per la normativa i que volen un model de taxi com el de Madrid totalment liberalitzat.
Sí, però abans de res, a veure, és el que dius ara, els taxistes el que han de fer és posar-se d'acord entre ells, perquè això és un campi qui pugui. Ahir va haver un embolic.
Ahir no van acabar hòsties perquè Déu no va voler. Home, l'Estadella.
Van estar a punt d'arribar-se les mans amb
l'Estadella. Estava el nen aquest de l'Estadella, aquest vostre, i bueno, entre taxistes... Hòsties, anava allà,
Poso. Escolta, m'ha dit la Vanessa, la teva companya, que Freenow no molt bé, eh?
Hay que hablar antes sobre Taxi Class, Taxi Mes, Taxi Ecologic, que son una franquicia. Taxi Ecologic, solo servicio mínimo, 10 euros.
Freenow no tributa aquí en España. Con las comisiones que os cobran a vosotros de Freenow están pagando los abogados. Están tramitando con el IMED para tener una tarifa regulada y cambiar los taxis de color. Lo que pasa que los pakistaníes queréis...
Los vendidos Taxi Más están robando la gente. No deja entrar a nadie. No deja entrar...
Gente con clase. Vosotros vais con... no vais con gente con clase.
Sí, es el mismo servicio.
Tú pagas 7 euros de comisión.
Yo no pago nada.
No pagan nada de Freenow, porque dice mentira. Di tu nombre, ¿cuál es?
Lo paga el jefe.
Tú pagas de cada servicio un 7% de comisión.
¿Me dejas hablar? Estamos hablando personas civilizadas. ¿Tú? Pues no.
Que sois incívicos, que sois incultos, trabajando con Freenow. Eso sois.
Eres un ignorante. Una ignorante.
Que nervis, Sí, és que ara tampoc m'agradaria...
¿Somos personas civilizadas o no?
Por supuesto, sois bandidos que trabajáis con Cabify y con
Bueno, clar, si l'està dient...
Jo no, doneu-vos la mà, fem les paus, no? No vol les paus.
Servicio mínimo de Taxi Class, que son 39 euros...
Yo es que con los números ya me he perdido.
Escucha, Taxi Mes, Taxi Ecologic y Taxi Class pertenecen a Elite Taxi. Primero, dicen que Freenow no. ¿Me das una alternativa? Pues no hay.
Tenéis un salón entre vosotros que no os hace falta ni Cabify, ¿eh?
Son unos vendidos al diablo. Ellos quieren cambiar las normas del taxi que hay aquí. Ellos no tributan en España. Ellos por cada servicio cobran un 7% de comisión, que son los que pagan a los abogados. ¿Por qué? Porque quieren sacar al taxi de Barcelona. Porque si el trayecto vale 9, ellos le cobran 15. Estos son los vendidos al diablo.
Ellos son los vendidos.
Se dice que queréis cambiar los colores del taxi, ¿eh? También.
No quiero nada. A ver, yo no soy Freenow, tío. Yo soy un taxista igual que ella.
Yo pregunto.
¿Vas a decir? No, que no quiero nada. Yo tampoco quiero trabajar con Freenow. Si yo quiero Taxi Mes, no me darán. Yo soy extranjero. Aunque tenga nacionalidad, no me admiten Taxi Class. Taxi Class solo admiten español puro y nadie más.
Uy, que ha vingut un altre taxista, ¿eh? No es un moment.
Eso es una cosa más gran. Y el problema está que Freenow, y eso es verdad, lo que vol és fer com a Madrid i liberalitzar xactor i que la gent treballi els 360 dies de l'any les 24 hores.
Això ja t'ho dic jo que no ho solucionaran si no fan una idea que he tingut jo. Ara, res, pensant en escoltar-los, això el que han de fer és com el bicing. Saps el bicing? El bicing no hi ha problemes perquè no hi ha conductor. Han de fer un taxing. que deixes el cotxe allà, saps?
Taxing, com el Bicing, vol dir?
Com el Bicing, que ho acabo de dir, el Bicing, mateix, el Bicing no hi ha un conductor que s'està queixant, ara venen els conductors d'aquí, no, no, perquè no n'hi ha de conductor. Tu agafes...
Que si agafes el taxi...
Tu per què necessites el conductor? Si ja tens el cotxe.
Que deixin els cotxes allà amb una parada, sols.
Sí, i ràpidament n'agafarà un altre i tal, i deixes allà els diners, i ja està. Tot són avantatges, i no has d'escoltar la ràdio, Los Santos i tot això. A pitjar globus, aviam què dic.
No, hi ha un petit detall que vostè ara no contempla en aquest comentari del taxi, de deixar taxis allò a les parades sense conductor, un petit detall, sense importància. Per tota aquella gent que agafa un taxi i l'agafa perquè no sap conduir, quina solució els hi planteja?
Bueno, i el que n'està amb bici? que no sap bici que desaguanta totes rodes.
Li he de reconèixer que ha tingut una resposta ràpida, per tant, mira, el felicito. Està tan bé. Bé, què més, Míriam?
Doncs mira, el temps, que el govern ha desactivat l'alerta per vent.
Sí, ja no, al migdia que... ja bufava poc,
sí, però aquest matí, escolta'm, jo crec que més que ahir tot,
La ara ens ho explicarà l'Abel Caral. L'Abel, bona tarda.
Bona tarda. Hola.
Què tal, com estàs?
Bé, ha anat afluixant, tot i que encara bufa, en algunes comarques.
Bueno, com ho tenim, això, a veure?
Doncs ho tenim fred. Ho tenim fred perquè, aviam... Clar, ahir teníem el vent... que, com deia, encara bufen algunes comarques, que agreujava la sensació d'hivern, no? Sí. O la sensació del fred. El que passa que avui tenim temperatures que sí que a Cunit, per exemple, poble de Guillem Estadella, i que és normalment dels pobles que té la temperatura més alta últimament, Cunit, 14 graus. Hi ha alguns llocs
bueno, és que hi ha l'Estadella, que escalfa molt.
Suposo que ell irradia, potser, tot i que ara no hi sigui, però ja queda com una cosa latent allà, no? Doncs sí que tenim algunes poblacions de les comarques de Tarragona, de la Costa Daurada, de 12, 13, 14 graus, 12, 13 en alguns sectors del Maresme, però bé, en molts llocs, com a molt, hem arribat a 10 graus, en molts casos ni això, per tant l'ambient és de ple hivern, després d'una matinada que ha sigut amb glaçades a molts sectors de l'interior de Catalunya.
Hi ha glaça, eh?
Deixa'm fer un apunt, perquè, per exemple, en el cas de l'Alt Empordà, ara estan a 10-11 graus, i ahir també estaven a 10-11 graus, per tant ha variat poc la temperatura aquí. Però si ens anem cap a les Terres de l'Ebre, ahir estaven a 18-19, i avui estan a 11-12, cap al Pla de Lleida, també moltes zones de Ponent, si més no del Pla, la temperatura varia poc respecte a ahir. Però hi ha molts casos on el descens sí que ha sigut clar. I en el cas de l'Alt Empordà, no hi ha és a dir, la temperatura semblant a la d'ahir, però hi ha la tramuntana, que ahir no n'hi havia, senyor Marcelí, ahir feia molt vent, aquí a Barcelona, per exemple.
Però allà no.
Però allà no hi feia... No hi feia I en canvi, avui sí que hi ha tramuntana, i hi ha llocs de l'Alt Empordà, que estan a 9-10 graus, però amb el vent la sensació és d'un o dos graus positius.
Clar, el vent fa canviar la sensació.
El vent fa que la sensació sigui més
fred. Perdoneu un moment. Té alguna cosa a dir?
Això del vent, que fa canviar la sensació, que estic fart, però, això. Estic cansat.
Però per què, eh?
No, perquè ja ho sabem i ja està. I la sensació... Heu de ser científics, heu de dir quant farà la temperatura. La sensació de la gent és una cosa de cadascú.
Ja, més a més, subjectiva.
Podeu dir, per exemple, podeu dir... Farà 2 graus sota zero, però si aneu amb un anorac gruixut la sensació serà menys. I si aneu amb boles, pues, la sensació serà menys. No cal dir-ho, que no cal dir-ho? Doncs ja està, digueu els graus i punt. I ja està. Doncs... No m'atabaleu més, sisplau, que no ho vull sentir ningú més dient això, eh?
D'acord, doncs...
I digue'ls-hi també a tots els altres, la Mònica Usart i totes aquestes altres.
Ara els hi envio WhatsApp. Tenim un grup de WhatsApp que són molts homes i dones del temps de Catalunya. Vale. Ara els hi...
Sí? I què us dieu? Què us dieu?
Va tant... Poca cosa, eh?
Pet en seca? Us dieu poca cosa.
Es dieu... El grup es diu La Comunitat Isobàrica.
I és el Picó, no?
El Picó no hi és.
Ah, doncs és que jo crec que l'han emparedat, eh?
No, Picó...
No. Està dient vostè.
A l'anunci del Murprotet ja no hi surt el Picó.
Sí,
ja no hi surt,
és veritat. És veritat, a les humitats.
A les humitats ja no hi ha el Picó.
És el Picó qui us ho diu.
Que us ho deia, ja no us ho diu. Amb la qual jo crec que aquest tio, amb aquest anunci d'anar fotent parets, jo crec que l'han emparedat.
Sí.
No l'he vist enlloc, jo.
No us
sumar, això.
No sé.
Això, no
ell té la seva empresa Taiko Meteorologia.
Pregunta-ho al xatx aquest dels meteoròlegs.
Ara sí, pregunto. Perquè no surt l'anunci de Murprotec.
Perquè no surt l'anunci, jo entenc.
Voleu que els envia un àudio en directe?
Sí, envia'ls-hi, va. Envia'ls-hi, perquè si saben alguna cosa, perquè el Fred Ordi de Picó no fa l'anunci de Murprotec.
És el Picó que us ho deia.
A veure, que estem aquí al versió en directe, que m'estan preguntant, si sabeu... Per què el Picó ja no fa l'anunci de Murprotec?
Murprotec, sí.
Per les humitats.
De les humitats, capilaritats, salinitrats...
Hola, sou l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat...
És que ja no ho fa.
Infiltracions, capilaritat, condensació, salida...
És en Pol, alguna cosa més?
No, ja està, ja pots. Ja
som 34, eh?
Envia'ls una abraçada.
Una abraçada, a part del Toni Clavés.
Toni Soler.
Sí, totes.
Sí, exacte.
Quan abraces, la sensació de fred és menys, eh? També.
Sí, també. Sí,
bueno, però anem amb la... casos. Mira, Figueres, 10 graus, per exemple. Senyor Buigas, no vol la sensació, però Figueres, capital de l'Empordà, 10 graus.
A veure, farà fred o no farà fred?
Bé, la pregunta és, properes 24 hores, perquè
doncs
avui ara hem d'anar al dia.
Hem d'estar molt pendents de demà, perquè podem tenir nevades en algunes comarques a cotes molt baixes.
Ai, 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 ai.
I quan dic baixes vull dir arribant als 200 metres o potser per sota.
Ah, 200 metres?
El Tibidabo quan està?
Tibidabo està, la cota màxima són 500 i escaig. El que passa, que ara... precisaré comarques i aniré una mica allò.
No ens toca.
No ens toca
la
aquí.
La Pedrea no ens toca.
I després, aviam.
A dalt de l'avió del Tibidabo ja som...
No, perquè diu que comarques no ens toca.
No arriba.
És que el Tibidabo està en uns 500.
500, no sé si ara són 512
i,
o...
No, ho dic per tenir una referència, sí. I dius que pot nevar als 200.
Sí, ara faré una mica radiografia de quines comarques pot passar. Després, això pot variar una mica, però jo...
Bueno, més o menys. Ja que quedi clar que és més o menys.
Entre la matinada, la propera matinada, abans de clarejar, i al migdia podem tenir precipitacions en comarques com el Baix Camp, el Priorat...
No corris.
Baix Camp, bueno, Priorat...
No cal que ho apunti.
Ara ho està apuntant, senyor Marcelí, però per què pren nota?
Per què ho apunta?
Per què ho apunta tot, senyor Marcelí? Va. Per exemple, també hem dit Priorat, Baix Camp, Alt Camp, cap a les Garrigues, Conca de Barberà, La Segarra, l'Anoia...
Vengo.
Doncs aquest sector, per tant, interior de les comarques de Tarragona, cap al nord del Camp de Tarragona, però també un sector de la Depressió Central, Catalunya Central, pot nevar demà entre la matinada i el migdia a partir d'uns 0 a 200 metres.
Zero,
per tant, a les Garrigues, que ja és una comarca en molts casos amb cotes una mica més baixes, depèn de la zona, doncs podria nevar també potser algun altre sector del Pla de Lleida, a part que ha de seguir nevant també demà al matí cap al Pirineu, Prepirineu. Ara no hi neva, però hi ha precipitació cap a la France, que...
Ah, sí, la France, sí. Exactament, a la meva terra, del
a la teva terra. Doncs cap a la zona una mica occitània,
Sí, on soc jo.
Que es dirigeix cap al Pirineu, sobretot a les comarques de Lleida, on hi arribarà neu de nou en les properes hores. Demà nevarà cap al Pirineu, Prepirineu, i pendents d'aquestes possibles nevades entre la matinada i el migdia. Després, a la tarda, això anirà desapareixent.
Abel, t'estàs mullant molt, eh?
Sí, home, a mi m'agrada...
No, és que ha entrat molt al detall,
eh? Sí, jo a mi allò de dir... M'agrada precisar.
Sí, senyor.
Jo me la jugo.
Sobre l'Alfred Rodríguez Picó, està actiu a Twitter, vull dir, fa 6 hores ha fet un tuit a través del seu compte també de Taico Meteorologia. Diu, bon dia, avui arriba el clímax de la massa freda polar a menys 35 graus centígrads a 500 hectopascals.
Ja ho sé. Però anem al tema important.
Però escolti, si està fent tuits,
no
està emparedat, com diu vostè.
No, perdoneu-me, sisplau, que és molt important, que és el material de Catalunya. Aquest senyor no està fent l'anunci molt pretet. I això de la compte de Twitter?
Sí.
Qui te diu que no hi ha un sequestrador i l'està fent anar el sequestrador i està sequestrat en un sota?
Miri, li van fer una entrevista al VilaWeb fa 3 setmanes.
I qui te diu que el telèfon... Avui en dia això de la
home, però ell té una veu molt característica.
No, hi ha aquestes màquines de la intel·ligència que t'imiten la veu,
Sí, no, la Siri l'elecció.
Sí. Cuidado,
En tot cas, jo crec que el més important del Fred és el que fa professionalment ell el seu dia a dia, que no pas el seu anunci aquest que va fer fa uns anys.
No, jo per mi que el tenen sequestrat.
Baix Camp, Priorat, Alt Camp, Garriga, Cinca, La Segarra i l'Anoia. Com no nevi demà alguna d'aquestes comarques, em sentirà.
A veure, jo també entenc que els oients, les oients, són prou madurs i prou intel·ligents com per entendre que jo faig aquest pronòstic i que després pot variar i a mi el que no m'agrada és dir comarques del nord-est o naixi a l'engròs. A mi m'agrada jugar-me-la i precisar si després
s'acabo. Que no fa l'anunci per Protec, eh?
Jo no m'ho he fet cap anunci.
No, el picó.
Deixa fer una mica de portaveu de Protecció Civil, perquè també tenim risc de llau alt marcat. Sí. Aquest matí hem tingut un petit ensurt a Baqueira, una llau que ha enxampat dos esquiadors fora de pistes. Això sí, els han pogut rescatar en vida i portar-los a l'hospital, però sobretot esquiadors...
Fora pistes, però, veus? És que també ganes d'anar a buscar el que no...
Bueno, ganes d'anar a buscar emocions.
Però si no hi pots anar...
Hi ha esquiadors que a les pistes se'ls queden avorrides, per això van esquiar a les pistes.
Si tires per un barranc, tens també una emoció, és una emoció que busques, que trobes.
Cadascú busca les seves... Hi ha gent que fa coses que tu no les faries, però és el seu llindar de buscar emocions fora.
A la Vall d'Aran, a l'entorn de l'estació Baquera Beret, hi ha moltes zones per fer fora pista, la gent que en sap, però en condicions segures. Potser hi ha dies amb acumulació de neu, amb el vent que ha fet i que fa, que potser no són les millors.
I el vent que disminuï, ja s'acaba això del vent?
No s'acaba d'acabar, és a dir, han anat afluixant, però encara bufa sobretot cap a alguns sectors de les comarques de Tarragona, dèiem que també cap a l'Empordà, cap a zones altes del Pirineu, per a aquella gent que va esquiar. Doncs,
però demà continuarà
que demà vent. Ha de continuar fent vent. I de fet demà, ara tenim un vent bastant intens, fins i tot cap a alguns sectors de les comarques de Ponent, cap al Pla de Lleida, ventades tan intenses com les d'ahir. Ha d'anar afluixant en les properes hores, però de cara a la propera matinada es torna a intensificar. I demà torna a ser un dia bastant ventós a les comarques de Tarragona, especialment, però molts altres sectors de Catalunya serà un dia amb vent, però no tan intens com ahir. És a dir, si ahir parlàvem en molts casos de 60, 80, 90 km per hora, o 100, 110, demà, en molts casos, en llocs no habituals on no és habitual que bufi gaire el vent, doncs parlarem de vent de 50, 60 per hora a Barcelona, a ciutat mateix. Per tant, serà un dia ventós, però no tant. Amb ambient molt fred, atenció a les glaçades, i... a la tarda vespre reapareixen més precipitacions, però la cota de neu de cara a la tarda vespre ja anirà cap amunt.
Tu saps, Abel, saps què és la tinya?
La tinya és una cosa de l'estómac? Allò... No.
Això és la tènia. Això és la tènia.
Quasi.
Ai, Jesús. Ara ho expliquem.
Versió RAC 1.
La tia Hilda se muere.
Vamos a sacar las perras a esa rastrera.
¿Y tú qué farías para cobrar una herencia?
¿Estás pensando lo mismo que yo?
Del creador d'un funeral de muerte.
Nos han dicho que no estabas bien.
¿Creéis que de veros me va a animar?
Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny y Kathleen Turner en la comèdia més esbojarrada de l'any.
¡Basta! ¿Se puede saber qué os pasa?
Una herencia de muerte. 20 de gener als cinemes.
Ve y diviértete.
A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 23 de gener, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid gel actiu Colón, suavitzant concentrat flor i rentavaixelles tot en un finish per només 13,49 €. T'estalvies 9,98 €. Aprofita l'oferta. A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Comença l'any amb premi a la Roca Village. Barbour, Hero París, Coach... Del 16 al 31 de gener, inverteix un valor superior a 200 € a les teves firmes preferides i guanya una de les targetes regal de 500 € que sortegem cada dia. Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web per participar i guanyar la teva targeta regal de 500 €. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva aparadores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Aparadores.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 € hi ha un pot de 71 milions. Divendres milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el mega sorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 71 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
I abans de descobrir què és la tinya, que l'Abel Canal ho ha situat per l'estómac...
Aprofito que tenim l'Abel per preguntar-li si ara... Tu creus que ara és un bon moment per instal·lar plaques fotovoltaiques?
Sempre és bon moment.
Doncs vinga.
Amb el sol que tenim aquí a Catalunya.
Com que és un moment ideal... No sé què ens han enviat una foto, ara us ho explico. Us recomanem Solideo, que és l'expert en instal·lacions solars fotovoltaiques, bateries, aerotèrmia i carregador de cotxe elèctric. Ells us ofereixen la màxima garantia i qualitat amb enginyers i instal·ladors propis en plantilla. A més, com sap el senyor Santa Susana, s'encarreguen de la gestió de tots els tràmits, és a dir, fan els permisos, tot això que fa tanta mandra, permisos, subvencions, bonificacions, tot això ho gestionen ells. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
El que fes marí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
No us descobrirem res de nou si us diem que el pentinat de moda entre adolescents i joves és aquest degradat, és aquest el que deia l'estil Peaky Blinders.
És que jo, sí, jo
Peaky Blinders ha fet molt de mal perquè tothom vol anar de malote i aleshores hi ha aquest tallat que també el porten la gran majoria de jugadors de futbol, tots van igual.
I el tete Adri.
Aquest degradat, l'Adri i el rasurat. Doncs, clar, aquests tallats en moltes ocasions es fan amb màquines.
Claro,
això vol, també és un punt negatiu pel que fa al món de la perruqueria, perquè cada cop hi ha més perruqueries que només treballen amb màquines, les tisores es pensa que només serveixen per tallar la carn.
Però s'ha de saber fer anar la màquina, també.
Sí, bueno, jo, quan dono toms per la ciutat de Barcelona i m'hi fixo, veig tot un seguit d'individus que crec que és la primera que abans esquilaven ovelles i ara es dediquen a esquilar caps, perquè els veig poca preparació. Ara, clar, esquiles el clatell i podríem dir que no ho veig. Veig que no és una qüestió molt complicada anar esquilant fins a arribar a mig, saps? Allò el que seria a mig clatell, i ja està. I andando, i avall que fa baixada. Ben, Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, perquè compta amb la gent que es fa aquest tipus de pentinats, degradats i resonats.
Bueno, la gent, el 90%, ara,
Clar, sí.
Perquè tots van igual.
Avui l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia ha llançat una alerta sobre aquesta qüestió.
Atenció, que ara perquè sàpigues de què va la cosa.
La notícia és impactant per tractar-se precisament del pentinat de moda entre molts joves, i també us diria no tan joves, perquè també hi ha gent una miqueta més granadeta que va amb el clatell paladet. Estem parlant del degradat, que ja sabeu com va, cabell, que va quedant rasurat, va desapareixent a mesura que baixa, i també hi ha una altra variable, que és el cortado moicano, que és de la meitat cap amunt. Sí.
El moicano ja és per valents. O sigui, moicano, hi ha gent que sembla que li hagi caigut un motxo al cap i el que sobrava li han tallat. El moicano ja és per tios valents.
Tu t'ho faries, Toni, el moicano?
No tinc cabell ni per fer-me el cabell de la Nancy.
És si te hubiera conocido antes, no?
Sí.
Allò que deia...
Ai, si te hubiera conocido antes.
Doncs un estudi de dos dermatòlegs han confirmat un brot de tinya.
Jesús. Explica-li el que ara li ha els oients.
L'estómac ni els budells.
No, la tinya és una infecció de la pell causada per fongs. Ara ens explicaran exactament més tècnicament què és, però és una infecció a la pell. Se n'han detectat més d'un centenar de casos i està relacionat, atenció, amb aquests pentinats que us estem explicant. La investigació ens ha deixat bastant sorpresos, s'ha publicat en una revista especialitzada i, segons diuen els seus autors, només estem davant de la punta de l'iceberg. Per què hi ha una transmissió de tinya justament amb aquests tipus de pentinats i quines conseqüències pot tenir? Doncs en parlem de moment, després parlem també amb un perruquer, amb un dels responsables d'aquest estudi, que es deia el doctor Leonardo Bascón, dermatòleg del Servei de Dermatologia de l'Hospital General de Granollers. Doctor Bascón, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Encantat.
Gràcies per atendre'ns. M'agradaria que ens expliqués com s'ho van fer per adonar-se de que hi havia un patró de persones que es tallaven el cabell d'una manera i que patien això que en diem tinya i que també ara li preguntaré què és.
Sí, pues bueno, nosotros, los dermatólogos de la Academia Española de Dermatología, estamos viendo desde hace un tiempo una serie de casos de tiña del pelo, como bien ha comentado, que se daban en personas después de haber acudido a cortarse el pelo en peluquerías, y simplemente decidimos lanzar este estudio en mi caso junto con otros dermatólogos, entre ellos el doctor Jorge Romaní, para un poco visualizar este aumento de casos y tenerlo recogido en este estudio.
Una persona que té tinya perquè s'ha tallat el cabell d'aquesta manera, que ara parlem de la raó, com ho sap que té tinya? Què es veu en el cabell o el clatell o on surt exactament?
Pues, la tinya és una enfermedad contagiosa. Los principales síntomas serían prurito, ¿no?, picor, rojez o eritema en la zona y descamación. Esos serían los principales síntomas que nos tendrían que poner en la pista de que esa persona puede tener una tinya.
He llegit que tarda molt a fer efecte un tractament, i si n'hi ha, expliqui'ns quins són.
Sí, pues el tratamiento consiste en un antifúngico, en este caso oral, que queremos incidir en que se debe dar durante bastante tiempo, ¿vale? Durante varias semanas, incluso hasta 3 meses.
Carai, Déu-n'hi-do. La broma et costa 3 mesos de tractament, eh? I també he llegit que es pot desplaçar a altres llocs. No sé si és correcte. Si això comença el clatell, en el cas que ens ocupa, pot anar a parar, per exemple, a la cara, doctor?
Sí, eso es. En nuestro estudio, en nuestra serie de casos, vimos que hasta un tercio de los pacientes que recogíamos tenían extensión a otras áreas, principalmente cuello, espalda y lo que es tronco superior.
Però, perdona, i com arriba l'espatlla? Va baixant o com...
Sí, se extiende y claro, si no se pone tratamiento porque no se ha detectado en su debido momento, el hongo es libre y claro, el contacto piel con piel lo transmite.
¿Es verdad que también provoca alopecia, caiguda del cabello?
Si la enfermedad no se tratase a su debido tiempo y se mantuviese esa inflamación en la zona, sí, podría llegarse a una alopecia. Por eso es importante pues detectar los casos y tratarlo cuanto antes. Sí.
I a veure, vostès com han arribat a la conclusió que això està relacionat amb els tallats de cabell que estem explicant? Aquests rasurats, rapats, aquests moicanos. Com ho saben, això?
Es una de las probabilidades, digamos, que más barajamos, el hecho de que estos casos estén en relación con que las maquinillas eléctricas están contaminadas, porque uno de los criterios de inclusión para que el paciente pudiese entrar en el estudio es que en las 2 semanas previas hubiese recibido un corte de pelo en una peluquería.
Home, doncs està claríssim, no? Si havia de passar per la perruqueria, llavors formava part de l'estudi.
Sí, sí.
Estem parlant de
blanco i en botella.
Màquines contaminades, què vol dir això, doctor?
Sí, máquinas, las maquinillas eléctricas que no se han esterilizado adecuadamente, porque existe una normativa, ¿no? en cada región, cada ayuntamiento tiene una y puede que no se esté, bueno, que una de las posibilidades que no se esté siguiendo esa esterilización como debiese.
I el contagi va per això, és a dir, perquè jo tinc una màquina que no està ben netejada i vaig passant d'un cap a l'altre, així és el contagi?
Eso es, el hongo que más nos ha salido en nuestro estudio es un hongo antropófilo, significa que no, que su reservorio es el ser humano. Y está demostrado que puede sobrevivir en fomitas, ¿no? en utensilios contaminados, ya sea toalla, tijera, maquinilla, durante unos días.
O sigui, tovalloles sí. També, no només estem parlant de la màquina.
Sí.
Carai.
Per tant, amb les tovalloles també també
es pot transmetre.
Exacte, el poden passar, no?
Eso es.
És que ara parlem de les tovalloles. Bueno, ara parlem de la perruqueria.
Sí, ara anem. Ara estem primer amb el punt de vista mèdic. Ara anem amb el punt de vista de la perruqueria.
Per cert que, abans de passar al punt de vista de la perruqueria, ens escriuen alguns oients parlant de la tinya. Per exemple, el Pep Pujol ens envia una foto de la part del darrere del seu cap, on té unes marques. Diu, això és una marca de la tinya que vaig agafar quan era petit. Un record de per vida.
Pujol,
és a dir, que et deixa seqüeles, aquesta malaltia.
El Carles Pujol?
No, el Pep Pujol. Un oient.
Vostès han sigut capaços de saber de quin tipus de perruqueries estem parlant o de... No sé si hi ha algun tipus de patró, doctor?
Pues no. Nuestro estudio no tiene entre sus objetivos... es el de preguntar el origen de la peluquería a la que había acudido cada paciente, y eso se lo dejamos más a estudios posteriores, principalmente liderados, o deberían así serlo, por Salud Pública.
Estem en un punt de que vostès de quants casos estarien parlant. És que he llegit que el seu company deia que això només és la punta de l'iceberg.
Sí, bueno, nosotros en una semana de llamamiento recogimos los 107 casos. Que,
¿en una setmana? Que,
sí, en una semana de recogida, sí, se llegó a esa cantidad. El iceberg en concreto lo desconocemos. Eso sería susceptible de como le comento, de estudios posteriores.
¿Vostès continuen amb el seu estudi o això s'ha de passar a sanitat o què volen fer vostès?
Nosotros creemos que ahora, bueno, la pelota está en el tejado de Salud Pública. Sí, ellos serían los que deberían continuar el estudio, un poco indagar en qué utensilios, por ejemplo, estarían contaminados, porque nosotros examinamos a los pacientes, no hemos ido digamos a las peluquerías a ver qué está contaminado o qué no.
Però sortint de la perruqueria, una persona que té tinya i la porta a casa, això també vol dir que amb la tovallola a casa mateix no cal anar a una peluqueria, ens la podem transmetre.
Sí, claro, por eso se deben tomar precauciones, porque es contagiosa de persona a persona, sí.
Disculpi, doctor, perquè no m'ha respost. Quines seqüeles pot deixar a la tinya si no es tracta? Perquè aquí veiem aquestes marques en aquesta fotografia. Quines seqüeles pot deixar?
Sí, pues, bueno, la fotografía no la estoy viendo, pero pues puede dejar, sí, pues una alopecia cicatricial, ¿no? Una caída de cabello si se mantuviese sin tratar, sí. Esa seria, digamos, la más grave.
Déu-n'hi-do. Recordem que estem parlant d'uns tallats molt específics, que són ara mateix els que imperen a tot arreu, mires on mires, aquest tipus de tallat. Doctor Bascón, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muy bien, a ustedes.
Fins una altra adéu-siau.
No sé si la secretària de Salut, Carmen Cabezas, sí, està al cas d'aquest brot de tinya. 200 casos
en una setmana.
En una setmana, eh? Poca broma.
Sí, bueno, però...
I més, vostè, doctora Cabezas, el seu cognom ja va per aquí, també.
Sí. Sí, sí.
L'heu entès?
Sí, clar que l'heu entès.
Enhorabona.
Anem a veure, 200 casos... en la població de Catalunya, que
sí,
són
100 milions i maig. És el que deia el doctor Bascón.
No
va a l'abadar. I Salut hauria de fer, no sé, de dictar algun tipus de normativa o d'alerta, no?
O inspecció, ni que sigui.
A veure, són 100 milions i maig de catalans. Si tenen en compte 200 casos...
Però en una setmana, 200 casos de gent que ha anat a tallar-se el cabell.
És molt poc, és com el Covid.
I potser els han... són detectats en pràcticament... ni 7 dies, són 5 dies.
Ja fa picor tot, només de parlar-ne.
Ens ho diuen molts oients, que s'estan gratant per tot arreu.
Molt poca cosa.
Poca cosa, sí, ja m'agradarà veure poca cosa.
Pues que se depilen ells a casa, ja està.
Bueno, ara queda la segona pota de la història, que és veure quins estris de perruqueria s'han de netejar, que imagino que són tots, quan s'han de canviar i com es fa tot aquest procés.
Bueno, i quan els netegen, perquè clar, aquí està clar, si hi ha 200 casos en una setmana, que aquí
hi ha un problema, eh?
La merda d'alguna perruqueria se'ls menja.
Ens acompanya el barber Vicenç Morató, no sé si el recordeu, el vam entrevistar fa un temps, perquè
sí,
és el barber de la selecció espanyola de futbol. Vicenç, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal? Gràcies per atendre'ns. No sé si, escoltant tot això, què t'ha vingut al cap, Vicenç?
Uf, estic flipant una mica, eh? He dit que fa uns dies ja va rebre aquesta notícia amb diversos col·lectius, amb diversos grups de perruqueries i barberies d'aquí de l'Estat, amb el qual participem per grup de WhatsApp i de més, i ens vam fer una miqueta ressò aquesta notícia. Llavors, amb la qual cosa, al principi cautela, perquè era la primera en molts anys que escoltàvem una paraula tan lletja com la tinya. No sé si se'n recordeu d'aquesta dita antiga que deien que ets més dolent que la tinya.
Sí, tant, sí, sí.
Doncs això, per una part, prudència, i també, està bé que es tracti en serietat, perquè estem parlant d'un cas de salut pública, però també amb el meu cas, i crec que tinc l'oportunitat de defendre algo molt, 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 i repeteixo, molt important, és tranquil·litzar la població, tranquil·litzar els oients, de dir-los que, per sort, n'hi ha perruqueries i barberies que sí que fan les coses ben fetes, i és la majoria, val? Això, punt 1. Per què dic això? Perquè ara fa molt poc va passar un cas aquí molt a prop, que es van obrir una barberia, però pràcticament porta en porta. Jo vaig fer una consulta a la meva gestoria, i dient, oye, però... puedes montar un negoci al lado de otro. Això el que vull dir és que qualsevol persona avui en dia, qualsevol persona, no n'hi ha cap mena de normativa que digui que et demani documentació de ningun tipus per muntar una barberia o una perruqueria. Així de trist és, tal qual com us ho estic dient.
Sí, disculpa'm, qualsevol persona pot obrir una barberia sense acreditar res.
Allà on sigui.
Sí, això mateix. És a dir, tu mateix pots muntar demà una barberia, pagues el teu epígrafe, la teva importa d'activitats, lògicament, com qualsevol, però no et demanen cap mena de documentació. Va. Amb la qual cosa, estem en un buit legal molt important. Què passa? Que hi ha moltíssimes perruqueries que, bàsicament, obren, no tenen coneixements de cap mena de tipus de sobrecuidado e higiene personal, i llavors, doncs, entenc que aquest estudi parla de diverses perruqueries. També vaig llegir amb l'estudi, amb l'article, que parlaven perruqueries de low cost, de baix cost. Això significa que hi ha perruqueries que utilitzen moltes eines repetidament sense desinfectar. Sense desinfectar, eines de no molt bona qualitat, l'acer que utilitzem, aquestes eines, sol ser de molt bona qualitat i en alguns casos són antisèptics, és a dir, treballem amb un producte que difícilment pot transmetre malalties, i sempre, el que vull dir, i aquesta és l'oportunitat on vull anar a parar, és que aquestes perruqueries de qualitat, barberies de tot l'estat i d'aquí de Catalunya, per descomptat, que són la immensa majoria, desinfectem les eines constantment amb unes bases alcohòliques, que són higienitzants, lubricants i desinfectants, en les pintes, com les tisores, com les màquines. De fet, avui mateix, sense saber això, jo aquest matí he fet, totes les meves eines estaven desinfectades amb aquesta base d'alcohol per desinfectar-les, com fem sempre, com hem fet durant la Covid, que també hem estat molt exposats a una enfermedad que no sabíem ben bé com gestionar, i us puc garantir que en la immensa majoria de les perruqueries d'aquest estat no va haver cap mena de contagi de Covid, perquè vam ser molt cautelosos. I avui he dit una cosa molt important, que ha dit el metge, les tovalloles. Nosaltres fem 3 cops a la setmana, és a dir, cada tovallola que un client nostre ve a la nostra barberia, renta el cap, automàticament va rentar-se. És a dir, que estem parlant de que si fas les coses ben fetes, desinfectes i higienitzes tot, no té per què passar absolutament res.
Tu ens estàs explicant un protocol que tant de bo s'acomplís a tot arreu, però tens la sensació que és molt majoritari, això que tu has explicat, que dediques tot un munt d'estona a esterilitzar les tovalloles?
Mira, aquest protocol d'higiene, és a dir, va arribar a la màxima exponència a exposició amb la Covid. És a dir, totes les grans marques i els col·lectius aquí a Espanya, a l'estat espanyol, hi ha 2 col·lectius molt serios. Un es diu DQGER, que és la guia de qualitat, que és com una mena de guia Michelin, que podeu veure. És un col·lectiu molt, molt, molt serio, i tots seguint al peu de la lletra tots els protocols que ens guien. I l'altre és Barberies con Encanto. Dels dos soc partícip, i s'ho participa de manera activa, amb la qual aquests protocols els he ajudat jo també a redactar, i bàsicament per una qüestió de lògica. És a dir,
però són protocols que no són obligatoris, com tu ens deies. És a dir, tu saps que hi són, però hi ha perruqueries que poden no seguir-los, clar.
Això mateix. De fet, és a dir, quin percentatge? Jo no sabria dir-vos quin percentatge, però sí que us puc garantir que un gran nom de les perruqueries de Barcelona, de Catalunya, perruqueries i barberies de qualitat sí que rigeixen per aquests protocols i es fan servir desinfectar les tovalloles, desinfectar les eines, desinfectar-se les mans nosaltres quan estem tallant el cabell. En certa part, tampoc m'estranya que hagi passat això, perquè com no està regulat, és a dir, qualsevol persona pot fer qualsevol cosa. El que sí que diria a tots els oients és que miressin bé i s'assessoressin bé a on van, i tranquil·litzar-los dient-los que n'hi ha moltes perruqueries i barberies que sí que complim amb rigor amb aquests protocols d'higiene.
A veure, deixa'm fer-te una pregunta, a veure si m'entens bé. Per què creus que hi ha tanta gent, perquè n'hi ha molta, els que som aquí a la taula en coneixem uns quants, que van a aquestes perruqueries low cost? Són molt cares les altres? I per què n'hi ha tantes? Perquè es van obrint, suposo, perquè ens deies que són relativament barates d'obrir-se, no? Per què hi ha tanta gent que hi va?
És una molt, molt bona pregunta, Marc. Una molt bona pregunta que tindria que necessitar una miqueta més temps per contestar-te, sincerament.
A veure.
Jo suposo que... A veure, que cada cop s'ha posat més a moda el món de la... Jo el que més conec és el món de la barberia, més que la perruqueria en general. Com soc barber, mestre barber, i em dedico... viatjo per tot el món, sí que sé el meu sector. S'ha posat molt de moda gràcies al Peaky Blinders, aquest que has dit tu, als degradats aquests extrems, el famós fade, no?, que des de l'any 2012 ha impactat en aquesta societat. Què ha passat? Com s'ha posat molt de moda, la moda comporta que l'home té que anar cada cop més. Abans parlàveu d'una cosa molt important, és a dir, sembla que ningú sàpiga treballar les tisores. Nosaltres treballem molt amb tisora, molt, però molt, i també amb les màquines. Com s'han posat molt de moda les màquines, és una feina que aparentment sembla fàcil. Han obert també acadèmies i amb el qual ensenyen en el món de la barberia, i han vist que és un model de negoci molt pràctic. Què passa? Que quan la gent es comença, lògicament no pot ficar-se amb una franja de preu, que em sembla que em vau preguntar en el seu moment. No? Sí. Nosaltres estem cobrant 24 euros per un tall de cabell. Entenc que tu, com a consumidor, si estàs pagant 24 euros per un tall de cabell, ja dones per 7. Però què dia? Ho tenim que fer bé.
Jo he vist talls de cabell a 7 euros, eh?
I a 4, jo estic al barri del Raval, estic al carrer Joaquim Costa, al barri del Raval, i aquí al mateix carrer n'hi ha perruqueries de 7, de 6 euros. Clar, sincerament, quan tu pagues 4 o 5 euros, doncs què t'esperaràs? Pues ja està, que compleixen un objectiu. Sí, et tallen el cabell. I per què la gent decideix anar... Jo crec que també és per culpa dels perruquers i del sector nostre de no lograr transmetre a la població lo important que és aquest ofici i dignificar un ofici que és ancestral, que fa molts, molts i molts anys, i som perruquers que ens hem format moltíssim, que viatgem per tot el món, que intentem donar el millor servei possible per la població.
A veure, Vicenç, ens escriu gent que té dubtes.
Sí, a veure, sí. Per exemple, més que dubtes, comentaris sobre el que estem explicant. Per exemple, Marc Serra, que és un oient,
altre,
a banda
sí.
del nostre Marc Serra sí. n'hi ha més, i ens diu, jo no he vist cap perruquer que desmunti i desinfecti les maquinetes de tallar després de cada ús. Diu que no ho ha vist mai.
És veritat, i té tota la raó del món. No es fa, sincerament, no es fa, perquè si tens que desmuntar cada maquineta, que una maquineta de barberia costa entre 80 i 200 euros, imagina't, no, és impossible. De fet, no fa falta desmuntar-les. Us puc garantir
Llavors, com les netegeu? Com les netegeu?
Mira, Marc Serra.
Sí.
Mira, Marc Serra, després m'envies un missatge privat amb el teu mòbil i jo t'envio un vídeo de les dues o tres maneres que n'hi ha de desinfectar les màquines, perquè vegis com es fa. És una base de líquida que submergim les màquines, les maquinetes, i treu tot el cabell i desinfecta. I també tenim un lubricant d'una marca que sobra, que és catalana, que aquest lubricant desinfecta. Llavors, abans i després de cada tall de cabell sí que s'utilitzen, però desmuntar totes les màquines, aquest oient té tota la raó, no es fa.
I això s'hauria de fer a cada servei? Això s'hauria de fer després de cada servei, s'hauria de desinfectar?
Sí, nosaltres, de fet, la part més ràpida, és a dir, aquí n'hi ha dues maneres. Una és submergir les màquines en una solució líquida, que és una miqueta més costós econòmicament per peruquer, però és eficaç 100%, i això ho fem de tant en quant, no t'ho puc dir, depèn, n'hi ha vegades que ho fem un o dos cops a la setmana, o quatre o cinc cops al mes, o un cop cada dia, depèn de la freqüència de talls que estàs utilitzant les màquines. Però la més ràpida i també eficaç són aquests sprays desinfectants i lubricants que van bé per refrigerar les màquines, que també tot es pecaria, a part de la tinya, moltes vegades no es lubriquen bé les màquines, llavors van molt més forçades i quan estem fent el tall de cabell, raspem el cabell i fem agressió. Es fan agressions, perquè no deixa de ser una agressió d'una màquina sobre la pell. Quan més curt, més agressió pot haver. Però això és superimportant, que aquestes màquines estiguin lubricades i després desinfectades.
Ens escriuen també diversos oients, simplement per comentar-nos que ells van agafar la tinya, però a través d'animals, concretament de gats, per exemple.
És que és el que
alguns,
és habitual, segons expliquen aquests doctors.
Perquè tenien
gats. El que
gats,
no és habitual és el que estem explicant.
O un que no tenia cap animal, però que creu que un caçador li va tocar el cap i li va passar la malaltia, i després la Betsy, que ens reclama que ella és farmacèutica, treballa en una farmàcia, i diu que el que també s'està detectant i que és molt preocupant és un increment de casos de sarna. Diu, no se'n parla, i a la farmàcia cada vegada en veiem més casos.
Aquest degradat, que tu parlaves de la màquina, m'imagino que la part més baixa de tot, almenys és el que visc jo, el feu amb navalla, no?, per entendre'ns.